Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui comença un nou curs escolar, el segon que comença en pandèmia, però també el primer on es començaran a notar els efectes de la vacunació massiva dels últims mesos. Un nou inici de curs que un altre cop no serà com l'habitual. Les mascaretes seguiran a dintre les aules, si més no de moment, i alumnes i professors hauran d'aclarir-se amb nous protocols que dependran d'edats, grups bombolla i contactes estrets. Per conèixer de primera mà precisament com ha estat aquest primer dia d'escoles i instituts, d'aquí uns minuts parlarem amb l'Anna Ferrés, la directora de l'Institut Escola Pla de la Vallà, de Cabrera de Mar, que ens explicarà com ha estat aquest inici de curs per a estudiants i professors. El que no és una novetat és l'esforç econòmic que suposa per moltes famílies la tornada a l'escola. Un problema que aquest any, amb la crisi econòmica que ha provocat la pandèmia, és encara més preocupant per les famílies. Ho descobrirem amb el reportatge que ha preparat la Carla Buigas i que també serà el primer tema propi d'aquesta nova etapa de Ràdio Estel, perquè avui és el primer dia per molts nens i nenes, però també és l'inici d'una nova etapa per tots els que formem aquesta nova Ràdio Estel. En el nostre cas, si voleu, ens podeu acompanyar cada dia a partir de les 6 de la tarda i treballarem per apropar-vos tota l'actualitat i també per posar un punt i seguit i donar a conèixer temes i problemàtiques que ens afecten a tots i que no ocupen totes les portades. Ho farem amb el Pere Juventí Balcells, la Carla Buigas, el Pau Massip i el David Morral i amb la feina de tots els redactors i redactores de Ràdio Estel. Comencem amb els titulars. Més d'un milió i mig d'estudiants tornen aquest dilluns a les aules amb la majoria de les mesures anticovid del curs passat. Pere Juventí Balcells.
Bona tarda. Una de les grans novetats d'aquest nou curs és que els alumnes amb pauta completa no hauran de confinar-se en cas d'haver-hi un positiu a l'aula. Es deixa de prendre la temperatura a l'entrada, però l'accés es fa de manera esglaonada. Es mantenen també els ulls bombolla i l'ús de mascareta a partir dels 6 anys.
El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demana respecte per qui va ser Xavier Novell. Ho ha dit al matí de Ràdio Estel de Pol Marçà.
Omella ha demanat respectar la decisió de Novell i també blindar la seva intimitat. També ha parlat de la taula de diàleg i ha animat els polítics a escoltar-se els uns als altres.
I els ministres del PSC, del PSOE, que s'asseuran a la taula del diàleg, Raquel Sánchez i Miquel Iceta, pretenen incloure l'ampliació de l'aeroport del Prat i els fons europeus en la taula de diàleg.
Pel govern català aquest no és el lloc per parlar d'aquests temes i demanen fer-ho a les comissions bilaterals. D'altra banda, segueix la incògnita sobre si Pedro Sánchez anirà o no a la reunió. Des de Junts per Catalunya demanen que si el president del govern espanyol no hi va, Pere Aragonès no hi hauria d'anar per preservar la Generalitat.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça prepara el seu debut de demà a la Lliga de Campions contra el Bayern de Múnich.
El tècnic creu que és un partit complicat, però del que es podran treure bones conclusions. La davantera al Barça pateix més baixes i queda encara més debilitada amb les lesions de Dest i Braithwaite, que haurà de passar per quiròfan.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, feu una ullada a com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
Hola, la previsió meteorològica per aquesta tarda ens continua indicant augment de la inestabilitat, sobretot a les comarques del Pirineu de Lleida, on comencen ja a caure alguns ruixats de caràcter dispers que al llarg d'aquesta tarda afectarien bona part del Pirineu de Lleida i ja entrada la nit i matinada afectarien a punts de les comarques de Lleida, també alguns punts de Tarragona i també arribarien a punts de la Catalunya central i costi per litoral de Barcelona. Això ja de matinada. La previsió per demà ens continua anunciant un dia marcat per la calor i l'aixafogó a pràcticament tot Catalunya, temperatures màximes novament de 28 a 33 o 34 graus i amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogó durant tota la jornada. Aquesta situació s'allargarà com a mínim 3 o 4 dies més amb ruixats a les comarques del Pirineu, alguns també a la resta del país i temperatures altes.
Més d'un milió i mig d'estudiants tornen o han tornat aquest dilluns a les aules amb la majoria de les mesures anticovid del curs passat. Tot i això, hi ha canvis en els confinaments gràcies a la vacunació. Quines són les novetats d'aquest any, Sílvia Muñoz?
Els alumnes amb la pauta completa no hauran de confinar-se en cas d'haver un cas positiu a l'aula. Aquesta és una de les grans novetats d'aquest nou curs. A l'entrada es deixa de prendre la temperatura i a l'accés es farà de manera esglaonada. Es mantenen els grups bombolla i l'ús de la mascareta a partir dels 6 anys. A l'hora del pati, els nens i nenes d'una mateixa bombolla podran treure-se-la, mentre que si volen interactuar amb d'altres grups, l'hauran de dur. I també es recupera l'accés de les famílies als centres.
Doncs per saber com ha estat aquest primer dia a les escoles, tenim avui amb nosaltres l'Anna Ferrés, que és la directora de l'Institut Escola Pla de la Vallà de Cabrera de Mar. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica com ha estat aquest inici de curs per vosaltres.
Doncs mira, doncs com tots els inicis de curs, amb molts nervis, amb molta il·lusió, amb aquelles papallones a la panxa que ens caracteritzen aquests dies, no? Aquest dia que tens ganes que d'obrir les portes de l'Institut Escola i que vinguin tots els nens i les nenes i els adolescents i les adolescents, no? I la veritat, doncs, que ho hem viscut amb molta tranquil·litat, amb moltes ganes, i esperem que sigui un curs una mica més tranquil que l'any passat.
Tu dius això, no? Un curs una mica més tranquil, però és veritat que segueixen havent-hi, no? Seguim en pandèmia, seguim tenint diverses mesures. Com ha estat tant pels alumnes com per vosaltres, no? Pels docents, l'adaptació a aquestes noves mesures contra la Covid, en aquest cas, a vosaltres, tant a escoles com a instituts?
Doncs mira, ha sigut una mica més fàcil que l'any passat, bàsicament perquè coneixíem la normativa abans d'hora i després doncs, que portem un any d'entrenament, no? I que per tant doncs, hem pogut repetir i tornar a donar les mateixes consignes doncs, que vam estar donant l'any passat. Les mesures no han canviat massa, tot i que la situació doncs, sembla ser que la tenim una mica més controlada, no podem baixar la guàrdia i per tant doncs, totes les mesures de rentat de mans, d'higiene, de mascareta, doncs els nens i les nenes també doncs, les tenen més interioritzades i doncs mica en mica ens hi hem anat familiaritzant. De totes maneres, hem hagut de tornar-ho a recordar, de tornar a posar-hi una mica d'èmfasis per no perdre aquesta seguretat, no?
L'any passat també Educació va implantar un reforç Covid, no? facilitant que hi haguessin més professors als centres. Aquest curs també compteu amb aquest reforç docent?
Mira, nosaltres realment doncs, l'any passat vam tenir la sort que vam poder disposar de 3 mestres de reforç Covid. Aquest any ens n'han donat només un. Per tant, nosaltres hem hagut de modificar la nostra estructura i la nostra organització. L'any passat aquests 3 mestres ens van fer doncs, poder triplicar. Som una escola de 2 línies i, per tant, vam poder triplicar. I enguany, al veure que només ens donaven un sol docent, hem decidit doncs, tornar a la dualitat de la línia, a la doble línia. I després el que hem intentat doncs, és recuperar aquelles especialitats que l'any passat doncs, no vam poder tenir, perquè al triplicar els cursos, tot i tenir 3 mestres de reforç Covid, doncs no arribàvem a poder cobrir totes les tutories. Enguany, el duplicar i tenir aquest mestre de suport de més ens ha permès mantenir la dualitat i recuperar algunes especialitats que realment doncs, pensem que feien molta falta. Per tant, aquest reforç Covid ens anirà bé, ens anirà bé.
I una de les novetats d'aquest curs és el pla de salut mental que es vol implantar també als centres escolars. No sé si vosaltres quina informació heu rebut i de com heu d'intentar implantar aquest pla de salut mental.
Mira, en aquests moments tenim poqueta informació en aquest sentit. Estem rellegint i mirant una mica doncs, cap on ho hem d'anar i ens hem d'acabar d'organitzar. No? Avui ha sigut un dia d'això, de rebuda, i amb equip directiu i amb consell de direcció doncs, anirem veient com ho hem d'afrontar, no? Aquest nou pla.
I ja per acabar, una de les preocupacions també de les famílies al començar el curs és el cost que suposa tot el material escolar que s'ha de comprar, no?, just a l'inici de curs. Aquest any, als vostres centres, el cost és diferent que altres cursos? Ha canviat amb la pandèmia, això?
Mira, nosaltres aquest any ens ha canviat no per qüestions de la pandèmia, sinó per qüestions organitzatives de centre. El que intentem nosaltres és... tenim la sort de tenir un AMPA que ens ajuda a mantenir el material, a poder socialitzar-lo, i per tant, d'alguna manera, tot el material que anem utilitzant a l'escola queda repartit amb tot l'alumnat del centre, no? Aquest any nosaltres, per qüestions doncs, de consell escolar, sí que hem pujat la quota. no tant per una qüestió de pandèmia, sinó per una qüestió més d'organització, de treball, perquè hem deixat de treballar amb llibres, perquè treballem més per projectes i perquè ens estem adonant doncs, que potser necessitem amb material diferent, que potser és més car que el material que utilitzàvem fins ara, no? Perquè el llibre doncs, té una durada més llarga i segons quin tipus de material utilitzes, ordinadors, fustes, material més manipulatiu, jocs, doncs és material que d'alguna manera doncs, bueno, hem d'invertir-hi. I no ha estat tant per una qüestió econòmica de la Covid, sinó per, bueno, per una qüestió més de metodologies o de manera de treballar amb l'alumnat.
Doncs Anna Ferrés, directora de l'Institut d'Escola Pla de la Vallada Cabrera de Mar, moltes gràcies per aquesta tarda passar pel punt i seguit de Ràdio Estel i molta sort per aquest curs que comença.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Ho dèiem ara, el tan esperat inici de curs també suposa un esforç econòmic per les famílies. En molts casos no és fàcil fer-hi front i menys en el marc de la pandèmia que estem vivint i que ha afectat econòmicament a moltes llars. Tot i així, hi ha algunes alternatives. Ens ho explica la Carla Buigas.
Amb el setembre torna a l'escola i és llavors quan realment comença la temporada. Un moment d'il·lusió per molts i de descans per altres. Més enllà d'això, la tornada a l'escola significa estrenar tot de material nou, que suposa una despesa econòmica important. També s'hi sumen els diferents serveis que són necessaris per a moltes famílies.
Dos quantitats per material i hi ha afegits que ens anem trobant. I paguem el menjador, paguem l'acollida pel matí i l'acollida per la tarda, perquè surten a 4:45.
El trimestre de material són uns 60 euros cadascuna, material i sortides. I mensualment el menjador sol anar entre els 125-130 euros. Varia una mica segons les sortides que fan.
Les filles de la Belén van a l'Escola Pública Pràctiques de Barcelona i ha de fer front a les despeses de l'escolarització de les seves dues filles. La despesa no és sempre la mateixa, ja que varia segons si l'escola és pública, concertada o privada.
Els llibres, els dos han estat 600 euros, quasi. La mensualitat en menjador, 200 i pico cadascun.
Sí, quasi.
I després extraescolars, una mitja de 45 euros al mes per nen.
La Mònica i el José porten els nens a l'escola del Carme, una escola concertada. Tenint en compte aquesta diferència, segons el tipus de centre, la despesa mitjana a Catalunya és de 1.890 euros per nen, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris. En el cas de les escoles públiques, la despesa mínima que preveuen les famílies és de 950 euros i en el cas de les escoles concertades, la xifra supera els 2.000. És una despesa que per algunes famílies suposa un gran esforç econòmic, i més ara que moltes d'elles s'han vist afectades per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Tot i que hi ha ajudes, els barems són molt baixos i és molt difícil aconseguir una subvenció si els dos membres de la família són treballadors. Una alternativa als elevats costos és la que fan a les escoles d'alta o màxima complexitat. Són escoles que redueixen les despeses al màxim per tal que famílies vulnerables puguin tenir un igual accés a l'escolarització. Una de les iniciatives, per exemple, és la socialització de llibres. La Cecil ens ha explicat com funciona l'escola de Cavallbernat.
A l'escola Cavallbernat fins fa pocs anys fèiem reutilització de llibres, i que l'AFA s'encarregava de compravenda els llibres de segona mà, però ara des de fa 2 anys és l'escola qui socialitza, és l'escola qui compra els llibres i els cedeix a les famílies anualment. Doncs això redueix molt el cost.
Tot i l'alternativa que proposen les escoles de màxima complexitat, la crisi de la Covid-19 ha generat que hi hagi famílies que no puguin fer front a l'escolarització dels fills com ho havien fet fins ara.
L'any passat, amb la Covid, moltes famílies no van poder fer ni en beca ni res perquè no arribaven a... O sigui que el perfil de les famílies ja és molt vulnerable i l'any passat es va notar molt. Hi ha gent que altres anys sí que s'havia pogut permetre extraescolars que costen uns 40 euros trimestral. L'any passat no vam poder assumir ni això.
El nou curs comença amb moltes novetats, però continua arrossegant una problemàtica que moltes famílies viuen des de fa temps.
Punt i seguit.
El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha passat avui pels estudis de Ràdio Estel. En una entrevista al matí de Ràdio Estel amb el Pol Marçà, Omella ha parlat de la taula de diàleg. L'arcabisbe de Barcelona ha animat els polítics a anar a la reunió per escoltar els altres, Pere.
Exacte, ha demanat escoltar i deixar enrere diàlegs que acaben sent monòlegs. L'arcabisbe ha sentenciat que es tingui més empatia amb la política, la societat i l'Església per poder estar oberts a tothom.
L'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre i saber perdre per escoltar també les raons, que també les té l'altre d'un costat i de l'altre.
I seguint amb la taula de diàleg, els ministres socialistes que s'asseuran a la taula seran Raquel Sánchez i Miquel Iceta i pretenen incloure l'ampliació de l'aeroport del Prat i els fons europeus en la taula que s'ha de celebrar dijous o divendres.
Si fa uns dies la ministra de Transport, Raquel Sánchez, assegurava que no era el lloc per parlar-hi sobre infraestructures, en una entrevista aquest matí a Ràdio 4 ha manifestat que li semblaria raonable que aquest tema sí s'abordés.
És potser un dels temes que es parlin a la mesa de diàleg, que és lògic, no? Estem davant d'aquesta situació ara i d'aquest impàs, diguéssim, no? O d'aquesta situació que s'ha generat, seria lògic que es parlés d'aquest projecte.
Miquel Iceta, per la seva banda, ha dit que la taula ha de ser un lloc on es puguin impulsar mesures per a lluitar contra la pandèmia i els fons europeus. La resposta d'Esquerra no s'ha fet esperar a Marta Vilalta.
La ministra Sánchez s'equivoca i creiem que ella també ho sap, perquè hi ha cada espai per poder parlar de cada cosa. La taula de negociació per resoldre el conflicte polític és per això, amb aquest objectiu.
El frec-a-frec segueix a menys de 5 dies de la trobada.
I les discrepàncies també estan damunt de la taula sobre si Pedro Sánchez ha d'anar o no a la taula de diàleg. Si finalment no hi va, Junts per Catalunya creu que Pere Aragonès, el president de la Generalitat, tampoc no ho hauria de fer, ho ha dit El Sartadi.
Davant d'aquesta situació i davant de la possibilitat real de que Pedro Sánchez no assisteixi a la reunió, nosaltres creiem que per dignitat institucional el president de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonès, tampoc hi hauria d'assistir.
Tot i que Pedro Sánchez no hi vagi, el seu partit sí que s'hi asseurà. Així ho ha dit Jordi Sánchez, secretari general de Junts per Catalunya, en una entrevista aquest matí també a Ràdio Estel. També ja veurem com avança aquesta taula de diàleg i quins fruits dona, sense marxar de la política, perquè avui precisament arrenca un nou curs polític. Què ens espera els propers mesos, Judit Caselles?
El curs arrenca amb l'independentisme dividit, amb discrepàncies públiques entre Esquerra i Junts per Catalunya sobre la necessitat de seure's a la taula de diàleg i amb les entitats independentistes demanant-los unitat estratègica.
I quin calendari hi ha d'ara a finals d'any?
Dimecres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat com a imputat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, que actualment és conseller d'Empresa i Treball. Ha de declarar per presumpta desobediència per permetre a la mesa del Parlament tramitar el 2019 una resolució en defensa de l'autodeterminació i a una altra que reprovava la monarquia.
I alhora, ja ho explicàvem abans, dijous o divendres s'ha de reunir la mesa de diàleg.
Sí, una mesa que a hores d'ara falta saber si finalment hi anirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i quins representants polítics hi envia Junts per Catalunya.
L'última setmana de setembre, l'activitat parlamentària tornarà a activar-se amb el debat de política general.
Serà el primer ple que celebrarà el Parlament després de les vacances d'estiu. Allà es passaran comptes els 4 primers mesos del mandat d'Esquerra al capdavant de l'executiu.
Aquests mesos també seguiran les negociacions per aprovar els pressupostos, tant el govern espanyol com el català.
Està per veure si Esquerra segueix amb la predisposició a negociar els pressupostos generals de l'Estat, una inclinació que el partit supedita als avanços amb la taula de diàleg. A Catalunya, per altra banda, caldrà saber si finalment l'executiu trobarà o no el suport de la CUP o els comuns.
Un curs polític, gràcies Judit, que us explicarem dia a dia amb informació i anàlisi en aquesta nova temporada que estrenem avui a Ràdio Estel. L'escalada del preu de la llum continua fent rècords històrics. Aquest dilluns el preu de la llum ha assolit un nou màxim històric amb un preu per sobre dels 150 euros al megawatt cada hora, Carla.
La franja més cara serà de les 8 a les 9 del vespre, quan escalarà fins als 170 euros. El Consell de Ministres té previst aprovar un nou paquet de mesures per aturar aquestes pujades. Ho farà amb una rebaixa de l'impost d'electricitat i amb una baixada de l'IVA durant tot l'any vinent. L'anunci arriba després que el president del govern espanyol es comprometés fa uns dies a tornar les factures similars a les del 2018. Demà el preu baixarà un 0,47%, però seguirà marcant rècords.
I parlem del coronavirus perquè segueix baixant el risc de rebrot per Covid a Catalunya. També baixen els pacients crítics, que en són 7 menys.
Sí, també baixa la incidència acumulada i no s'ha registrat cap mort avui en les últimes hores. En el dia d'avui s'han notificat 217 nous contagis.
I fem una ullada a Andorra perquè el Ministeri de Turisme vol aplicar una taxa turística després de l'estiu de l'any vinent. L'impost ja es troba en fase de confecció i s'està treballant amb el sector per tirar-lo endavant.
El turisme andorrà està treballant de cara a la seva posada en marxa. El director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, explica que la seva tramitació serà per qüestions legals durant el primer semestre de l'any vinent. Volen que el que recaptin es reverteixi en inversió turística al Principat.
I ara anem amb els esports, Carla, perquè el Barça ha comunicat que Martin Braithwaite haurà de passar per quiròfan. El davanter danès no podrà jugar el partit contra el Bayern i segurament tampoc també se'n perdran molts més, no?
Ho ha anunciat el Barça aquest migdia en un comunicat mèdic. Braithwaite haurà de passar per quiròfan a causa d'una lesió femoropatelar que pateix el genoll esquerre després que el tractament conservador no respongués de manera satisfactòria. Serà intervingut en els propers dies i, tot i que el club no ha informat sobre un temps aproximat de baixa, podria ser superior a 3 mesos. El davanter es va lesionar en l'últim partit que va jugar el Barça contra el Getafe el passat 29 d'agost. La seva baixa se suma a les d'Ansu Fati, Dembélé i Agüero, i qui tampoc jugarà contra el Bayern el dimarts que ve és Serginho Dest per un esquinç al turmell.
L'equip de Koeman s'estrena demà a les Champions contra el Bayern. Avui en roda de premsa ha dit que el Koeman ha dit que és una competició molt important pel Barça i que poden fer mal al Bayern.
L'entrenador ha admès que el partit contra el Bayern pot ser complicat. Tot i això, creu en l'equip i ha afirmat que el de demà és un partit interessant del que poden treure bones conclusions. Amb les baixes a la davantera del Barça, el tècnic ha explicat que cal un bon paper dels centrals i no perdre pilotes per tal d'aconseguir els 3 punts.
Si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba, entonces es importante tener balón.
També ha parlat de la seva relació amb Laporta, amb la que s'ha mostrat conciliador. Ha afirmat que els dos volen el millor pel club i s'ha mostrat menys reivindicatiu que en anteriors entrevistes.
I Koeman ha parlat de Laporta i Joan Laporta també ha parlat i ha culpat el president de la Lliga, Javier Tebas, i l'ha acusat de ser el principal responsable de la sortida de Leo Messi al PSG.
El president del Barça ha respost les paraules que Tebas va deixar anar aquest cap de setmana passat en una entrevista al diari Sport, on va dir que la marxa del davanter argentí s'hagués pogut evitar.
Ell ha sigut el principal actor pel qual doncs, no s'ha pogut retenir el Messi al Barça, perquè va ser la pròpia Lliga, amb el seu excés de zel i aquesta obsessió que té per al financial fair play el senyor Tebas, de ser més papista que el papa, doncs va aconseguir que Leo Messi no es pogués quedar al Futbol Club Barcelona.
I en aquesta mateixa entrevista, Javier Tebas també va dir que Florentino Pérez té segrestat el Barça.
I no deixem el Barça perquè els Mossos d'Esquadra han trobat documents del Barça Gate a casa d'un directiu de la Junta de Bartomeu. Els documents confirmarien l'existència de 4 comptes de Twitter que servien per difamar l'entorn del club.
Segons ho ha avançat la cadena SER, la policia hauria trobat informació sobre 4 comptes de Twitter al domicili de Jaume Masferrer. Els documents també confirmarien que Masferrer hauria fet una anàlisi prèvia a l'auditoria interna que el club va demanar a PricewaterhouseCoopers. I aquest informe s'hauria fet abans que la resta de membres de la directiva blaugrana de Bartomeu conegués els resultats. A més, els Mossos també van trobar una llibreta on Jaume Masferrer deia que havia de parlar amb els auditors sobre el context polític de l'1 d'octubre de 2017, quan es va celebrar el referèndum. Masferrer hi hauria escrit que calia defensar el club dels atacs de l'independentisme.
Punt i seguit.
I acabem avui amb el so d'aquesta nit als MTV Music Awards, on la cantant Rosalía i Billie Eilish s'han endut, la catalana Rosalía i Billie Eilish s'han endut el premi a millor vídeo llatí de l'any. Amb elles ens acomiadem. Nosaltres ho deixem aquí a la producció Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació d'aquí una hora als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Dime que no te arrepientes aún. Dime si aún queda algo en común. El tiempo que se pierde. Soy bajame de la cruz.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.